Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Torroella es va despertar ahir amb una gran quantitat de botigues amb un cartell que anuncia la liquidació total del comerç. El cartell no fa referència a cap tancament literal, però sí que posen el focus en la imminent desaparició del comerç de proximitat. N'hem parlat manta vegades i més que en seguirem parlant, perquè assumim que som a l'era d'internet, no podem o no hauríem de renunciar a aquelles botigues, a aquells comerços, a aquells serveis que tenim més a prop de casa. I no hi podem renunciar perquè fer-ho significa admetre que els nostres veïns, amics o familiars deixaran de treballar per d'altres veïns, amics o familiars nostres i passaran a treballar, si és que no es queden a l'atur, per qualsevol multinacional per la que no seran el nostre amic, veí o familiar, sinó que seran el treballador número tal. El comerç de proximitat, eufemisme que serveix per parlar de les botigues de barri, proveeix de productes i serveis, però també dinamitza els carrers, els omple de gent, els fa més dinàmics, més bonics, més segurs. Les botigues plenes i els carrers concorreguts fan que els pobles i ciutats tinguin vida i no esdevinguin només pobles o ciutats dormitori. N'hi ha alguns que ja hi han renunciat al comerç de proximitat, o això sembla, a tenor de la quantitat de grans superfícies que hi proliferen. Però n'hi ha d'altres, com Torroella, que intenten revifar, o com Palafrugell, o com Palamós. Dic grans superfícies perquè avui en dia sembla que internet tingui la culpa de tot, però cal recordar que a qui amenaça internet no és tant a la botiga de barri, que ja fa temps que pateix, sinó a la gran superfície o al gran centre comercial o al gran supermercat que va arribar fa uns anys per canviar els hàbits de la gent que anava a la fleca, a la botiga, a la carnisseria i a la peixateria per separat. Així doncs, tota iniciativa encaminada a revifar el petit comerç serà sempre benvinguda i aplaudida. Probablement cap d'ells acabi afinant al 100% la música, però la melodia que sona, almenys, no sona malament. I potser aquells que ho comprem gairebé tot per internet, algun dia agrairem gestos i campanyes com aquest. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí! Amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer i amb el temps de tot el país que està marcat per aquesta alerta del pla Neucat i que afecta totes les comarques menys a l'Alt i al Baix Empordà. Tot i això, ahir vam veure caure algunes volves de neu a casa nostra. Martí Seguer, volem saber què és el que ens espera en aquestes properes hores. Bon dia.
Bon dia, Miquel. Ja ho comentàvem ahir, les temperatures baixen i les coses es poden complicar. Ens mantindrem amb temperatures força fredes, entre 2 graus negatius de mínima i el 5 de màxima. Aquest matí hi haurà vent de tramuntana que bufarà amb intensitat i reforçarà la sensació de fred. A la tarda, la nuvolositat s'intensificarà i pot caure algun ruixat que pot ser en forma de neu a partir dels 200 metres. Puntualment, pot nevar a nivell de mar. Quan hem de posar més atenció és la matinada de dimarts a dimecres, quan els ruixats seran intensos i les temperatures negatives. Per tant, tenim tots els factors perquè la nevada sigui una realitat.
Doncs a veure si es produeix aquesta nevada. Estarem pendents, estarem al cas i també a través del nostre web anirem informant puntualment si aquesta nevada s'acaba produint al Baix Empordà i especialment si produeix algun tipus d'afectació que, vaja, per la previsió que hi ha, no té pinta que hagi de ser així. En qualsevol cas, us demanem que si presencieu que caigui neu en algun indret de la nostra comarca, us demanem que la compartiu amb nosaltres, les vostres imatges, a través de Twitter o d'Instagram amb el hashtag CoixinetNeuCapital. Recordeu, hashtag NeuCapital, a través de Twitter i a través d'Instagram. I el Supermatí d'avui us anirem explicant les notícies més destacades del Baix Empordà, que de moment resumim en forma de titulars, amb la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Molt bon dia.
Saludem també en Toni Selles. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Anem al resum de les notícies.
L'Ajuntament de Torroella i l'Associació Montgrí Comerç posen en marxa una campanya per conscienciar els vilatans de la importància del comerç local. Volen evitar que el comerç de proximitat acabi tancant progressivament com a conseqüència de les grans superfícies i el comerç en línia.
Castell Platja d'Aro dona llum verd al full de ruta per dinamitzar el comerç els propers 4 anys. El pla descriu mig centenar de propostes de millora. Un dels principals objectius és municipalitzar els carrers interiors de les galeries comercials.
Instal·laran llum al castell de Sant Esteve de Mar de la Fosca. El projecte permetrà dotar de subministrament elèctric el tram de camí de ronda que comprèn el castell de Sant Esteve de Mar i la Pineda d'en Gori.
El Baix Empordà s'endú gairebé 150.000 euros en ajuts al cultiu d'arròs i de proteics. Els distribueix el Departament d'Agricultura i estan finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia per ajudar sectors amb risc d'abandonament de la producció.
Palafrugell ho té tot a punt per la segona edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals. Serà el 7 de març al Fraternal. S'hi han inscrit una quarantena d'empreses amb unes 300 vacants. Això és 70 ofertes més de feina que en la primera edició.
Torroella de Montgrí crearà dues places de caporal a la policia municipal. El consistori ha publicat les bases del concurs d'oposició per promoció interna. Són dues places en règim de funcionari en la policia local.
Analitzen al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona l'objecte de plom descobert als treballs d'excavació a Ullastret. El van trobar al fossat defensiu del jaciment del Puig de Sant Andreu. S'apunta que podria ser de caràcter cultural o religiós.
I avui, en el marc d'aquestes jornades d'oportunitats laborals de Palafrugell, entrevistarem el regidor Albert Gómez, que és el regidor de promoció econòmica de la ciutat, per tal que ens detalli el funcionament d'aquesta jornada d'oportunitats laborals que s'organitza la setmana vinent. Això i molt més serà el que farem al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. I per entrar en matèria, saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Fem front a la liquidació del comerç local. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Associació Montgrí Comerç han presentat una campanya conjunta per conscienciar la ciutadania de la importància del comerç local. Mitjançant aquesta campanya volen evitar que el que s'ha vist aquest cap de setmana a Torroella esdevingui una realitat, Dani.
Des de divendres, els comerços de la població lluïen uns cartells on es podia llegir liquidació total del comerç de Torroella de Montgrí. Aquests cartells formaven part de la campanya i ahir s'hi va afegir a sobre les paraules fem front a la, de manera que queda fent front a la liquidació total del comerç de Torroella de Montgrí. D'aquesta manera, els aparadors de les botigues torroellenques animen a evitar que el comerç de proximitat hagi de tancar per culpa de les grans superfícies o el comerç en línia. La campanya és conjunta entre els comerciants i l'Ajuntament. El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Marc Calvet, explica que l'objectiu de la campanya és fer reflexionar la població.
Què passaria a la vila si tots els comerços tanquessin, no? Com seria que pensessin com seria el poble, tot el que perdria. I l'altre també d'informació, no? Que comença a partir d'ara, en el qual informem també d'aquell valor afegit que dona tindre moltes botigues, tindre un comerç viu en un poble, valors com el que contribueix a la neteja, la il·luminació, la seguretat, etc.
Calvet explica que encarregaran un informe per analitzar la situació i els reptes de futurs del comerç del poble.
Tots els comerciants fan accions per tal de promocionar el comerç, però volem que s'analitzin totes aquestes accions, que ens digui una mica l'estat del comerç com està i que a partir d'ara, doncs, quan invertim aquests esforços, doncs que tinguem algun marc que ens guiï de dir, mira, les coses les hem de fer per aquí o poder estar dedicant molt d'esforços a alguna cosa que no ens dona resultats i l'haurem de deixar de fer.
I per la seva banda, l'associació Montgrí Comerç està satisfeta per la campanya. Ho explica la seva presidenta, Dúnia Oliveres.
De fet, a l'Ajuntament el que se li va demanar des de l'Associació de Comerciants va ser fer una campanya conjunta, treballar conjuntament tant l'àrea de promoció econòmica com l'associació de comerciants, de dir, anem a fer una campanya de conscienciació, si li vols dir, de dir, doncs, de que la gent reaccioni, de que tots hem de ser una mica conscients.
Creuen que és un problema comú al petit comerç de tot el país i que Torroella no té cap factor de risc afegit.
Gràcies, Dani. Les 8 i 9... I no deixem encara de parlar de comerç, perquè a Castell-Platja d'Aro també intenten donar oxigen al comerç local. David Parreño, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Han donat llum verda al full de ruta per dinamitzar el comerç dels propers 4 anys. El pla descriu gairebé 50 punts de millora, on destaca l'objectiu de municipalitzar els carrers interiors de les galeries comercials. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà invertir en aquests vials, però sobretot podrà regular-los, David.
El document culmina 2 anys de feina que es van iniciar amb una diagnosi l'estiu del 2016. El procés de debat ha comptat amb la participació dels mateixos explotadors, però també amb tècnics municipals i amb compradors. Maurici Jiménez és el regidor de Promoció Econòmica.
El cap a la fi és un pla comercial que ha de servir per créixer i enfortir el nostre municipi com a referent comercial, que creiem que ha nascut fruit del consens, que comportarà molta feina perquè estem parlant en un document que s'aproxima a les 200 pàgines de 48 accions que lògicament no les podrem fer totes ni en un mes ni en 3 anys i per això és un pla que supera legislatures i que esperem que compti amb un consens perquè, com perquè tothom vulgui treballar i tirar-lo endavant.
Una de les propostes és eliminar el trànsit rodat d'alguns espais comercials, com el mateix carrer Doctor Fleming. Ho va anunciar el mateix regidor a Ràdio Capital.
Un carrer que separa l'aparcament dels comerços.
Sí.
Però que en canvi, tot i que existeix cert trànsit i fins i tot s'utilitza com a espai de càrrega i descàrrega, no permet que aquell carrer, que podria ser un carrer ample o un carrer de passeig, doncs es converteixi en un espai comercial.
Des de l'oposició, la portaveu d'Esquerra, Estel Rodríguez, ha criticat l'ambigüetat d'algunes mesures.
És una bastant bona diagnosi del punt on ens trobem i d'on hauríem d'arribar. El que passa és que moltes vegades doncs, aquest punt on hem d'arribar o aquestes solucions que s'han de portar queden molt obertes, no?
El pla comercial també proposa millorar la formació i fomentar programes d'impuls econòmic.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Les 8 del matí, 12 minuts. Pedro Ruiz, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I a aquesta hora us expliquem que properament instal·laran llum al castell de Sant Esteve de Mar de Palamós perquè volen fer-hi actes culturals, Pedro.
La Junta de Govern Local de Palamós ha aprovat un projecte per dotar de subministrament elèctric el tall de camí de ronda que comprèn el castell de Sant Esteve de Mar de la Fosca i la Pineda d'en Gori. A més, el consistori palamosí contempla que s'hi puguin dur a terme actes culturals en aquesta zona. Inicialment, el projecte estudiava la possibilitat de proporcionar electricitat en aquesta zona a partir d'un grup electrogen, però resulta molt més pràctic i viable econòmicament actuar en les instal·lacions elèctriques del voltant i ampliar la xarxa, segons l'informe. Actualment existeixen unes balises que són impracticables i s'instal·laran unes de noves que són resistibles a l'ambient marí. El termini d'execució de les obres és de 45 dies i el cost del projecte ascendeix als gairebé 15.000 euros.
I Torroella de Montgrí, que crearà dues places de caporal a la policia municipal. El consistori ha publicat les bases del concurs d'oposició per promoció interna. Són dues places en règim de funcionari a la policia local.
Es tracta d'un concurs de promoció interna i per això els candidats han de tenir una antiguitat d'almenys 2 anys com a funcionari de carrera, com a agent del cos de la policia local. Aquest és un dels requisits que han de complir els candidats, juntament amb altres premisses que consten a les bases de la convocatòria. Els opositors tenen un termini de 20 dies des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat per presentar la documentació exigida per acreditar que es compleixen els mínims requerits, així com els mèrits que aleguin en la seva candidatura. Un cop acabi aquest primer termini, en un màxim d'un mes es publicarà la llista d'admesos i exclosos, davant la qual es pot presentar recurs. Un cop resolt, es desenvoluparà la fase d'oposició. Constarà d'un psicotècnic, una prova de coneixements de llengua catalana, una altra de coneixements teòrics i una darrera basada en un cas pràctic. El procés de selecció també inclou la superació d'un curs específic per a l'accés a la categoria de caporal a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un període de pràctiques de 12 mesos.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà, entrevistes amb els seus protagonistes, l'opinió d'experts de cada àmbit i el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
És gairebé 8:15 del matí.
Ho dèiem a l'inici del programa. Palafrugell organitzarà la setmana vinent la segona edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals. Concretament serà el proper 7 de març al Teatre al Teatre del Centre Fraternal de Palafrugell. Aquest any s'hi han inscrit 42 empreses amb gairebé 300 places vacants. Són 70 ofertes de feina més de les que hi havia l'any passat, David.
Basant-se en el model de Speed Dating, l'Institut de Promoció Econòmica organitza reunions de 10 minuts entre empresaris i treballadors. L'objectiu és facilitar un espai per a les empreses i treballadors del Baix Empordà per buscar candidats i feina respectivament.
En volem conèixer més detalls i per això tenim amb nosaltres el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Albert Gómez. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia. Bon dia a tothom.
Abans d'abordar l'edició d'enguany, com va acabar la de l'any passat? Com va anar?
Doncs va anar francament bé. Hi va haver-hi alguna baixa, diguem, de gent que al final no es va presentar les entrevistes, i això és una petita crítica que deixaria anar, no? Podria ser, doncs, un dels problemes que hi va haver-hi l'any passat, diguem, esperant que aquest any no sigui així, no? Perquè al final, després de tanta feina i d'haver cribat tots els currículums i d'haver-ho preparat tot, doncs sap greu que a vegades la gent no es presenti. Però per l'altra banda, la veritat és que va ser una jornada que tothom va acabar molt content. Em consta que hi va haver-hi moltes insercions, que molta de la gent que es va presentar i que va anar a les entrevistes va aconseguir feina, i també, doncs, que per part dels empresaris estaven molt satisfets, doncs, perquè van aconseguir, doncs, un gran nombre de currículums, uh-huh, i van trobar gent molt interessant per les vacants de feina que oferien.
Senyor Gómez, en l'edició d'enguany hi han 70 places de feina a més, això és així, no?
Sí, i això, doncs, és bona prova de, això és bona prova, doncs, de que realment la gent va acabar contenta, perquè gairebé tothom ha repetit, i a més, doncs, hem aconseguit, gràcies, doncs, a explicar-ho també dels mitjans, però també del boca orella, doncs, que s'hagi augmentat, i per tant, bé, estem contents, i això demostra, doncs, que la Jornada d'Oportunitats Laborals, doncs, té marge de creixement, i que és probable, doncs, que els propers anys, doncs, encara anem ampliant, no?, el nombre d'ofertes i la possibilitat, doncs, de poder contractar gent gràcies, doncs, a aquesta jornada.
Mm-hmm. Escolti, per la gent que ens estigui escoltant, expliquem una mica què és aquesta Jornada d'Oportunitats Laborals, en què consisteix i com funciona, perquè al final el que estem donant és una eina perquè la gent pugui trobar feina, les empreses puguin trobar persones i perfils que s'adecuin a les places vacants que tenen, eh?
Sí, de fet ho explicàveu molt bé, no? Amb el que heu posat i el que explicàvem David, no? És, nosaltres el que fem, doncs, és posar-nos en contacte amb les empreses, i el que fan és, doncs, fer-nos arribar, doncs, aquestes ofertes de feina. A vegades, doncs, per la mateixa categoria o pel mateix tipus de lloc, doncs, en fan diverses, per tant, fa que havent-hi diferents ofertes de feina, això es multipliqui, per tant, siguin més de 200 al final les vacants que acaba havent-hi. I per altra banda, el que fem, doncs, és penjar aquestes ofertes de feina a internet perquè la gent pugui veure-les, i fins a un màxim de 5, doncs, tothom pugui anar decidint, no?, un cop actualitzat el seu currículum, enviant el seu currículum, quines són les ofertes de feina que li interessen o que creu que hi pot encaixar millor per, doncs, per poder, doncs, anar a treballar, no? I per tant, quina és la feina també que faré? Doncs el que fem és casar oferta i demanda, per tant, fer una tria, veure quins perfils realment s'adequen més a les ofertes, doncs, que demanen, i a partir d'aquí el que fem, doncs, és preparar la jornada, no? I per tant, encaixem amb aquestes entrevistes de 10 minuts, donem uns horaris, i per tant queda tot com molt, molt organitzat per mirar d'aprofitar al màxim el temps, no? El que va ja directament, doncs, a una sessió, a una entrevista, doncs ja sap que és un perfil que té moltes possibilitats, no? Uh-huh. I això es vota per part de, lògicament, del que està posant feina, com també per part de l'empresari.
Senyor Gómez, no sé si m'està parlant amb un mans lliures o així amb el mòbil, però li demanaria si se'l pot acostar una mica més per sentir-lo una mica millor.
Bueno, porto el mòbil enganxat a l'orella, vull dir que ho tinc complicat, però vaig pel carrer i poder, hi havia un tall de poca cobertura.
Escolti, quins són, no sé si hi ha algun perfil tipus, quins són els tipus de places que s'estan ofertant així en general?
Bueno, a nivell general, i això és una cosa que respon molt al tipus d'economia que ens prevala actualment, no? Està molt vinculat a serveis i sobretot al sector turístic i a feines, doncs, de temporada, no? Uh-huh. Que sempre hi ha aquesta necessitat molt estacional
Per tant, el gran nombre de persones que tenim doncs s'adaptarien a això, no? Després és veritat doncs, que intentem aconseguir també d'altres, no? Més específics, que siguin diferents, però per una banda són els que costen més de trobar, no? Aquestes necessitats específiques, i per altra banda també és curiós perquè normalment són els que costen més de cobrir. O sigui, tant costa trobar-ne, no? De diferents en aquest sentit, com després també trobar perfils de treballadors que s'hi adaptin.
Ja. De fet, això com està dient vostè ara, casa una mica amb el que m'explicava una mica un dia la xef del restaurant La Calèndula, que és col·laboradora nostra, la Yolanda Bustos, deia: trobem a faltar perfils professionals també pel sector de la restauració. Va una mica en la línia d'això que m'estava comentant, eh?
Sí, molt sovint és més fàcil, doncs, això, cobrir aquelles feines que no necessiten d'una excessiva formació, no? I, per tant, en què és més senzill doncs, a trobar gent amb un perfil en aquest sentit, doncs, poc preparat, no? Perquè s'entengui. I bé, i a vegades aquestes que són més específiques, de gent més professionalitzada, són els que realment costa més trobar gent que s'adapti o que tingui aquella experiència, no? Aquella expertesa. Per tant, bueno, això és la realitat actual. També és veritat que vinculat a això, doncs és l'ITEP, fruit d'una diagnosi que es va fer i que va detectar precisament aquest tema, doncs estem desenvolupant tot un projecte molt important que el que intentarà doncs, és a través de diferents càpsules formatives molt específiques anar millorant aspectes doncs, que poden ajudar molt tant el treballador o el futur treballador com el propi empresari, no? Coses molt, molt específiques que realment fa que aquella persona millori en competències que realment el predisposen molt bé de cara al seu lloc de feina.
Escolti, i aquestes càpsules formatives, ens està donant una primícia aquí, eh? Aquestes càpsules formatives, quan està previst que es posin en marxa?
Doncs bé, aviat, podríem dir que aquesta primavera. És un projecte que, a més, vam presentar a Diputació de Girona en el marc d'una subvenció com a projecte singular i, vaja, tot pinta que a més, doncs ens ho donaran, sembla, eh? I per tant això també ens permetrà tenir recursos per poder-ho desenvolupar, perquè és un projecte evidentment car, però creiem que serà molt útil, no? I poso un exemple. Per exemple, un botiguer mateix necessitaria més que el seu dependent, doncs, per exemple, pugui parlar francès, però no necessita que parli francès a nivell general i tingui grans coneixements de literatura francesa.
Ja.
Per posar un exemple així una mica, que s'entengui.
Sí, sí, sí.
Amb que domini quatre paraules i realment pugui parlar una mica sobre el seu producte i pugui atendre bé i amb habilitat doncs, el client francès, amb això en té més que de sobres, no? I per tant, amb una càpsula adaptada a això, doncs millores la capacitat del treballador. I per altra banda, doncs, evidentment, per l'empresari doncs, està més content perquè té una persona més adaptada al lloc de feina.
Clar. Càpsules per donar eines, en definitiva, eh? Per donar eines a la gent per poder-se especialitzar una mica més. En definitiva, això, sí. Que dèiem de la manca de perfils més professionalitzats, no deixes sí. De ser un símptoma positiu en el sentit que significa que espais com el de la restauració s'han professionalitzat molt i han millorat molt el nivell d'exigència. Per tant, això no deixa de ser una cosa positiva. La baula que ens queda cobrir ara és aquesta que dèiem de la formació dels treballadors.
Sí, i això afecta a tots els nivells, eh? Ara posava l'exemple del comerç, però en el sector de la restauració també hi està present i en d'altres, eh? També l'altre dia em comentava un industrial sorent que a vegades li costava molt trobar perfils alts, d'enginyeria, per exemple. Per tant, bueno, realment la cosa està així. I també és veritat que en el sector de la restauració doncs semblaria que hi ha molta més tendència a estudiar cuina i, per tant, actualment tenim un gran nivell a nivell de xef, no? I de gent capacitada a l'hora de cuinar, però costa més trobar bons professionals respecte a la sala, no?
Sí.
Per la feina de cambrer. Que poder socialment no està tan, per dir-ho d'alguna manera, tan valoritzada, no? No, la gent no ho veu com una cosa de... no està tan prestigiada. Per tant, bueno, tot això és feina que... per això estem les àrees de promoció econòmica, no? Per mirar d'anar treballant en aquest sentit.
Senyor Gómez, vostè és regidor de promoció econòmica i, per tant, sobre les seves espatlles hi recau també el comerç del poble. Fa un any explicàvem en aquest mateix programa, una mica més d'un any ja, que Palafrugell volia repensar el seu model de comerç. Hem anat explicant com aquesta fase de repensar aquest model de comerç s'anava desenvolupant i voldríem saber ara en quin estat es troba la implantació d'aquests canvis o d'aquestes millores que ha de patir el poble per millorar la qualitat, diguem-ne, o l'assistència del comerç de Palafrugell.
Doncs bé, just la setmana passada vam presentar ja el pla d'accions concretat, per tant, totes les actuacions específiques que inclourà aquest programa, que es planteja això, no? Intentar donar eines per millorar el nostre model comercial i, per tant, bueno, es planteja això, no? I ens explicava els botiguers, dic, mira, hem fet tota una feina en la qual ells han estat molt presents, tant en tota la part de diagnosi com de propostes. Els consultors també han fet la seva feina, no? Doncs d'aquí treure ja un pla d'accions. I ara, doncs, tot plegat, quan els hi vam presentar tot, dic, aquí no m'acaba la feina, tot just ara és l'inici del viatge. Per tant, ara el que falta és que la gent realment s'involucri, intentar aconseguir tenir una associació de comerciants gran, representativa i forta, que sigui autònoma i que ens ajudi en tot això, no? Perquè al final tota aquesta feina es fa per ells, no? Vull dir que ara comença el viatge i bé, aquesta primavera ja anirem adaptant diferents accions que són propostes, doncs, i recomanacions que ens fa aquest pla.
I quina resposta li van donar els comerciants? Com ho veuen ells?
Doncs la veritat és que jo estic molt content, estic satisfet. En l'última presentació eren més de 40 comerciants que van venir a la sessió. Hi ha hagut gent que ha anat seguint totes les diferents sessions formatives i que han participat de tot plegat. I ara és el moment de la veritat, no? Però de moment les sensacions són bones. Jo crec que la gent s'ho ha fet seu, perquè és aquesta la part més important. No ens serviria de res tenir un document tècnic que després a l'hora de la veritat només ens ho creguessin des de l'àrea de promoció econòmica o la pròpia associació, no? Uh-huh. I jo veig que respira amb ganes. Per tant, bueno, són bones sensacions. Veurem com es materialitza a partir d'ara i si realment la gent s'involucra en tot plegat.
Escolti, com veu aquesta campanya que han fet a Torroella en la que es posava el focus sobre l'alerta del possible tancament del petit comerç?
Doncs no estic gaire al cas d'aquesta campanya de Torroella.
Val.
Que em comentes, Miquel, però d'altra banda, qualsevol esforç que vagi dirigit a intentar, doncs, a reforçar el comerç de proximitat, que al cap és un comerç que dona vida als pobles i que, a més, sempre està responent, no? Jo crec que és important i, per tant, segur que és encertada.
Li faig quatre ratlles sobre això. Ahir es va despertar tot Torroella, o la majoria dels comerços de Torroella, amb un cartell que hi posava comerç en liquidació. Això va despertar l'alarma dels veïns del poble, perquè, òbviament, donava la sensació que és que gairebé totes les botigues havien de tancar. I amb això han volgut posar l'èmfasi a la necessitat, no?, que la gent vagi als comerços al comerç de proximitat, en definitiva. Deia, no sé si no podria ser una estratègia aprofundir en la idea de si no vas en aquest comerç, el comerç de proximitat és el que li dona feina al veí, al familiar, a l'amic, al veí del poble, i no consumir productes o no consumir el comerç de casa nostra posa en risc tota aquesta cadena de valor.
Doncs, de fet, és, bueno, part del nostre treball, no?, dels resultats, precisament resulta això, no?, que cal enfortir els vincles amb la comunitat, no?, perquè al final és això, el comerç de proximitat és un comerç molt localitzat i que dona feina a veïns i veïnes del propi poble. Per tant, és una manera important de fer poble, no? I no es pot deslligar una cosa de l'altra, perquè al final, bueno, doncs només has de posar d'exemple, no? En el propi municipi, el dia que el comerç està obert, doncs quin aspecte té, i el dia que tot el comerç està tancat, realment és un poble sense vida, no? Per tant, bueno, és important reforçar aquests vincles i vaja, malgrat tot, també el comerç després de tenir molt clar que no només en base a la sensibilització pot treballar. Per tant, aquí després de darrere també hi ha una feina de professionalització, de fer les coses molt ben fetes, perquè la competència a dia d'avui, doncs, és brutal, no? És molt forta i és mundial, per tant, sobretot a través d'internet. Per tant, bueno, és una proesa, no? És una feina complicada el fet de poder sobreviure en un món com el d'ara.
Queda clar, senyor Albert Gómez, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, gràcies per atendre la nostra trucada i escolti, que vagin bé aquestes jornades d'oportunitats laborals que es presenten la setmana que ve.
Moltes gràcies i també us volia agrair doncs, el fet que heu informat puntualment perquè bé, és important, no?, el fet que la gent ho pugui conèixer i felicitar-vos per la feina que feu a l'hora abans d'informar a nivell comarcal.
És la nostra feina. Escolti, per curiositat, està portant alguna criatura a l'escola?
Sí, ara mateix sota l'escola, ja.
M'ho semblava.
Entre dos quarts de nou has anat a l'ambient, no? Doncs sí, estem
molt bé. Senyor Gómez, que vagi bé, bon dia i sort.
Gràcies, bon dia.
Són dos quarts de nou del matí.
Hola, bon dia.
Aquest és en Gerard Tascatx, amb el que parlem d'aquí un moment.
La música viu on està viva. I a partir d'ara, la música negra ho estarà a Ràdio Capital. Cada dimarts tens una cita amb La Negra Nit, amb Xavi Puig.
Aquest que escoltàveu fa un moment, dèiem, és en Gerard Tascatx, amb el que us expliquem la següent notícia. Gairebé 150.000 euros destinats a ajudes als cultius proteics i de l'arròs. Aquesta és la quantitat de diners que rebrà la comarca del Baix Empordà per protegir sectors que estan en risc d'abandonament de la producció, Gerard.
Al Baix Empordà s'hi destinaran poc més de 150.000 euros. 71.000 aniran destinats a la producció de proteics i 75.000 al cultiu d'arròs. Aquests imports queden molt per sota d'altres comarques de Catalunya. Per exemple, el Montsià rebrà més d'un milió d'euros pel cultiu de l'arròs. En total s'entregaran més de 4 milions d'euros en ajuts a tot Catalunya.
I l'escriptor begurenc Adrià Pujol ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que els barcelonins han evolucionat. El seu nou llibre busca retratar aquest perfil de nous barcelonins, Dani.
Ha explicat una anècdota que mostra la barreja de cultures que suposa la ciutat.
Mira, fa dues setmanes, una setmana i mitja, era l'any nou xinès, no? I l'any nou xinès, doncs hi havia uns cartells, un recorregut, uns dracs, etc. I jo me'ls mirava i dic, home, entre això i el bestiari festiu barceloní és que no hi veig cap diferència. És més, el cap de colla de l'any nou xinès, el que portava el drac, és un paio que porta la mulassa, també.
Però creu que moltes de les cultures viuen aïllades i fins i tot en guetos.
El que passa és que les relacions de proximitat ja van a poc, ja sortiran, però no són característiques de la ciutat. Per tant, com tu molt bé dius, pots viure en una mena d'invent, no? O de ficció. O de gueto, fins i tot.
Ha explicat que ell es visualitza el llibre com a part del grup de joves que es va llicenciar a Barcelona, que se'ls va prometre que hi tindrien èxit, i ara ja s'hi han arrelat. L'Avens ha publicat el nou llibre de l'antropòleg i escriptor begurenc, que es titula Els barcelonins, i ja va sortir per entregues amb la mateixa revista, l'Avens, l'any passat. En els últims anys ha publicat Alteracions, Picadura de Barcelona i La carpeta és blava.
L'Adrià Pujol, escriptor i també comentarista opinador d'aquesta emissora, com també ho és en Marc Traité. Que és advocat i és de la Bisbal i avui és el responsable de portar-nos el seu comentari.
Tinc dona i dues filles. El masclisme no m'interessa. Tot i ser home, quin interès puc tenir en reduir les possibilitats laborals de la meva dona? Dedicar els meus esforços a educar les meves filles per després comprovar com qualsevol mascle les domina. Ni educo les meves filles per ser dominades, ni em deixa indiferent que la carrera professional de la meva dona pugui ser deslluïda per no afaitar-se. No puc comprendre com vivim amb normalitat que les oficines de qualsevol bar dominen les dones, però en els seus consells de direcció només hi ha homes. Encara resulta més escandalós comprovar com dels 5.367 jutges que hi ha a Espanya, el 52,4% són dones, però d'entre els 79 membres del Tribunal Suprem només hi ha 11 dones, que representen el 14%. Normalitzar el masclisme que desprenen les cançons del reggaeton o perreo tampoc té perdó. Ni en la cultura social ni en els negocis. Qui pot tenir interès en perpetuar diferències per raó del sexe? Qui pot estar tan aïllat de les dones que no senti com un perjudici propi tota aquesta discriminació? Des de l'època dels nostres avis fins a l'actualitat, és notori que ha existit un avenç, però l'optimisme s'esfuma en comprovar en qui ostenta el poder, la majoria d'ells homes. S'esfuma igualment en comprovar com a les escoles bressol, infantil i primària, hi ha una majoria aplastant de senyoretes, essent encara impronunciable senyoret per un mestre. No pretenc afirmar que els homes i les dones són iguals. Existeixen diferències entre nosaltres com sempre han existit. Però que a aquestes alçades no existeixi igualtat d'oportunitats i de drets és de jutjat de guàrdia. Però en fi, aquest 2018, qui tingui l'experiència de passar per un jutjat de guàrdia, té un 64% de possibilitats que el jutgi una dona. Un fet impensable quan es va gestar la cultura masclista que ens domina. Confio en que això serveixi per donar als prejudicis una bona condemna.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I per cert, parlant de tornar a recuperar i parlant d'estar al dia, totes aquestes notícies que nosaltres us anem explicant i que publiquem a través del nostre web, us les podem enviar també a la vostra bústia de correu electrònic.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
El... Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Anem amb les notícies d'àmbit general. I per fer-ho, com és habitual, saludem a l'Alba Legide. Alba, bon dia.
Bon dia.
La neu causa 36 quilòmetres de cua a la C25 tallats entre la Selva i Osona. La C-17 presenta un tram de 55 quilòmetres en el que calen cadenes i a l'AP-7 un punt de 48 amb neu i gel a la calçada, Alba.
Ha estat una de les vies més afectades per la nevada, que també incideix en altres trams de la mateixa via com Santa Coloma de Farners, on durant 12 quilòmetres han calgut cadenes i s'ha prohibit el pas als camions, o a Sant Bartomeu, on la via va estar tallada en sentit est per un accident. Entre Avinyó i Girona, en un tram de 39 quilòmetres, també hi havia neu i gel a la calçada i els camions no hi podien passar. A banda, l'autopista AP-7 va presentar un tram de 48 quilòmetres amb neu i gel a la calçada, per on els camions tenien l'accés restringit.
El Mobile World Congress acull el 5G i ja mira cap a l'espai. Un taxi volador conduït a distància, un sistema remot de construcció d'edificis o un simulador de realitat virtual per aterrar a la Lluna es troben entre els reclams del Congrés.
Tant els operadors com les principals marques de mòbils prenen posicions en la graella de sortida per a la cursa del 5G i mostren què seran capaços de fer quan s'implementi aquesta tecnologia en els propers anys.
I els investigadors no tenen cap dubte que el veí d'anglès detingut és l'autor del doble crim de Susqueda. Els Mossos d'Esquadra asseguren que hi ha càrrega probatòria i preveuen fer diversos escorcolls al llarg del dia.
I després de 6 mesos d'intensa i dificilíssima investigació, aquest matí hem fet la detenció d'una persona, d'un home del qual estem convençuts de la seva autoria. Aquesta persona està ara detinguda i a disposició de l'autoritat judicial, a falta de fer encara determinades gestions d'investigació i diligències judicials.
Tot i això, no ha detallat quins són els indicis que apunten cap a Jordi Magentí Gamell i ha recordat que el cas continua sota secret de sumari. Durant les properes hores, la comitiva judicial preveu fer diversos escorcolls relacionats amb la investigació. Rodríguez també ha confirmat que el sospitós té antecedents.
I Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP intensifiquen les reunions a tres bandes per ultimar l'acord en una setmana clau per la investidura. Els independentistes volen enllestir el pacte global abans del ple de dijous.
La intenció que han manifestat tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana és que el pacte complet pugui estar enllestit i presentat entre avui i dimecres, de manera que el ple de dijous es pugui celebrar amb un document signat i la proposta de resolució sobre la legitimitat del govern i el reconeixement a Carles Puigdemont es pugui aprovar sense esculls. Des de la CUP, però, recorden que el seu suport anirà sempre condicionat a l'aval dels seus òrgans assemblearis o territorials.
Gràcies, Alba Legide. Ja sabeu que ens agrada també fer un cop d'ull a l'actualitat d'àmbit general, encara que sigui en format més breu, però així poder dir que sortim tots plegats de casa estan una mica més informats de tot el que passa a casa nostra i també una mica més enllà. Res, 6 minuts i seran 3:15 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Doncs mira, amb aquest refredat que m'ha agafat molt de carinyo i que el tinc amb mi des d'abans de Nadal, tu.
Encara, eh?
Joder. Encara, tu, sí.
Una pesadilla, tu.
una pesadilla, és molt pesat, és molt pesat.
Home, ja veus, bueno, a mi m'ha enganxat també una mica, o sigui que estem els dos
sí, tens una
mica
veu igual. Sí, una mica difícil, eh?
Bueno, bonica manera de dir-ho.
Sí, mira, m'ha sortit així d'ànima.
És com cada setmana, en Josep Lluís Vidal, repassem allò, els principals tips tecnològics del moment, i aquesta setmana, no pot ser d'una altra manera, parlem del Mobile World Congress.
Doncs sí, la cita mundial de telefonia mòbil, bé, de telefonia mòbil, o jo diria que ja de tecnologia en general.
Sí, no?
Sí, 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 va començar, de fet, el nom de Mobile World Congress ja gairebé podríem dir que és anecdòtic, no?, per el tema del mobile, no?
I, de fet, l'entitat que organitza es diu GSMA. Vull dir, tu recordes sí, els mòbils, sí. El concepte GSM, que ha quedat absolutament obsolet?
Totalment obsolet el tema, sí, sí, perquè GSM, pels que no ho sàpiguen, són les sigles de les primeres tecnologies de telefonia mòbil analògica que existia. Sí, sí, sí. Quan a l'època de Mobiline i aquestes coses...
Sí, sí, sí.
Bé, vale, prou, que m'estic posant nostàlgic.
Sí,
sí, sí, l'entitat que organitza aquest congrés de telefonia mòbil, clar, va néixer de l'agrupació dels operadors de telefonia mòbil més potents del món, no? I aquí s'hi van anar afegint altres entitats, altres empreses, altres institucions, i ha donat lloc, doncs, al Mobile World Congress.
Molt bé.
Clar, fa 10 anys, potser, tot el que feia referència a mobilitat era una cosa com molt futurista. Ja. De fet, era el gran repte, aconseguir sí. internet mòbil amb qualitat, que no es tallés, que tingués velocitat, etcètera, etcètera. Això avui dia podem dir que, si no el 100%, però en un percentatge molt alt, està gairebé aconseguit amb el 4G i el 3G, no? Sí. Per tant, el tema del mobile, doncs, no deixa de ser una cosa anecdòtica. Però bé, ahir aquí ha quedat, i ara el Mobile World Congress és la fira tecnològica més important del planeta. Té lloc a Barcelona des de fa ja uns quants anys. Esperem que s'hi pugui quedar per molt de temps més.
Sí, home,
tot
sí.
I...
Bueno, de fet, en fan vàries a tot el món, de fet. Fan...
Sí, no, a veure, de fires de tecnologia n'hi ha vàries. Hi ha vàries a principis d'any també a Las Vegas. Hi ha una altra fira, i molt important també. Però... està més centrada, per exemple, en la imatge, no?
Uh-huh.
I bé, el Mobile World Congress al final s'ha acabat fent un espai en el món com la fira de referència tecnològica. Això sí, entorn a la mobilitat, d'acord, però és que avui tot és mobilitat. Sí. Avui tecnologia i mobilitat van de la mà. Són
de fet, jo recordo fa 8 o 10 anys es parlava molt d'un concepte que amb unes sigles que resumíem SOLOMO, que volia dir Social, Local i Mobile. És a dir, continguts locals, promocionats de manera social i que siguin accessibles des dels mòbils. Era allò un concepte molt, Miquel, molt estès a l'època.
Miquel, hi ha algun tipus de problema amb la connexió? Perquè no et sento absolutament res i no sé què m'has dit. Sé que estaves aquí, però no t'he entès absolutament res.
Ara em sents millor?
Ara sí, ara t'he sentit. Què m'has dit? Sí, ara em sents millor.
Deia que fa 8 o 10 anys que hi havia un concepte que es deia SOLOMO, que era Social Local Mobile, que aglutinava una mica les tres idees força que havia de tenir qualsevol aplicació mòbil.
Correcte. L'àmbit social, o sigui, tot el que tingués a veure amb la connectivitat de les persones, local, o sigui, amb tot aquest moviment global que hi ha en el món, doncs fer incís en la localització i la mobilitat, no?
Molt bé. Mica, doncs, escolta, i què hem d'esperar d'aquest mobile?
A veure, d'entrada, per exemple, s'estava esperant amb molta ànsia, per dir-ho així, el nou terminal de Samsung, el que havia de fer la competència, ha de fer, teòricament, la competència a l'iPhone desè aniversari d'Apple, uh-huh. que va ser presentat ara fa uns mesos, no?, per commemorar precisament el desè aniversari de la sortida del mercat del primer smartphone. Doncs sí, el Mobile World Congress ha acollit la presentació del S9, del Samsung Galaxy S9, com una de les grans estrelles. De fet, la presentació va ser ahir, i el Mobile ha començat el diumenge, sí. Es va presentar. Però el Mobile va començar dilluns, ahir al matí, una inauguració oficial, no? Tot i que, bueno, les inauguracions oficials es van fer diumenge al vespre, no?
Sí.
Doncs això, el Samsung S9, el nou terminal estrella insígnia de Samsung, que és una de les grans novetats de la cita del Mobile World Congress d'enguany, és un aparell que, a veure, tampoc presenta unes novetats d'allò que podríem dir super, super, super... importants, tampoc les presenta l'iPhone des aniversari. Sempre tots els mòbils nous, ja portem uns quants anys, que tenen més capacitat d'emmagatzematge, tenen més velocitat de processament, tenen pantalles de més qualitat, de més resolució, però tot és més, però res molt nou,
ja,
per entendre'ns, no? A veure, podríem dir que una cosa molt nova va ser, per exemple, el salt del 3G al 4G, no? O una cosa molt nova va ser, podríem dir, no sé, ara que he dit una altra cosa, quan van sortir els semàfors, no? O sigui, quan el canvi de paradigma, no? Mm-hmm. Però ara ja fa un temps que, com a novetat, allò, novetat important, no presenten gaire, no? Sí que és cert que les càmeres, per exemple, s'han millorat moltíssim en tots dos terminals, i en aquest en el S9 també, diuen els fabricants de l'S9 que s'acosta molt a la precisió de l'ull humà.
Carai, tu.
Bé, no sé, no he tingut ocasió de provar-lo, però aquesta és una aspiració de qualsevol fabricant de fotografia, de vídeo. De fet, amb l'alta fidelitat, amb el so també passa el mateix, no? O sigui, aconseguir la fidelitat màxima de l'objecte original, doncs seria l'objectiu, no? A més, per altra banda, aquests mòbils nous, també l'iPhone, estan preparats molt per ja començar a interactuar amb altres dispositius, com sobretot són electrodomèstics, ja, perquè estem avançant molt cap a la llar digital.
Sí, això, el famós internet de les coses.
Exacte. Sí, va per aquí la cosa. Un altre actor que no podríem... No sé si no, no podríem esperar, però que sí que com a mínim és sorprenent i que està allà aguantant el tipus, és Nokia.
Encara sí, i han fet el mòbil aquell, bueno, no me recordo el model que es diu, però vaja, ara de cop i volta apareix com una cosa vintage i que mola, eh?
Sí, ara que està de moda tot el vintage, tot els anys 80 i 90 i així, doncs aquí continuen, i semblava que l'inventor del telèfon mòbil estava mort. De fet, així se li donava, no? Perquè ho va comprar Sony, sí, i Ericsson, després Microsoft, i aquí es veu que es va acabar, però no, tornen a la càrrega. Doncs tenen nous models que volen competir sobretot amb alguns models fins i tot de Samsung, o d'Apple.
Carai.
Perdó, oi, aquest refredat em juga amb
les passades. Tus, maco, tus.
Puc, no? Gràcies. Bé, altres novetats són, per exemple, un portàtil de la marca xinesa Huawei, mm-hmm, que també està tenint, bueno, Huawei està tenint molta penetració en el mercat europeu des de fa ja un període de 3 anys, amb mòbils molt assequibles, d'una certa qualitat, no? I ara han presentat un portàtil que és molt, 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 molt lleuger, i que el que tendeix és una mica com en les pantalles dels mòbils d'alta gamma d'Apple i de Samsung, sí, a eliminar els marcs en les pantalles per tal de que tot sigui pantalla, no? Seria una mica aquesta la
no sé si ho trobo útil jo, això, mira.
Doncs mira,
fet, em fa l'efecte que converteix la pantalla en més fràgil.
Podria ser, no? Perquè al final no saps ben bé on està el límit, no?
Sí, bueno, i perquè jo què sé, és que és tan fàcil fotre-li un copet i que toqui de canto i que l'esquerdi i a prendre pel cul la pantalla que, vaja, no sé.
Doncs sí. Doncs i una mica en aquesta línia que comentàvem del tema de les llars digitals, una xifra que us puc donar, i és que diversos analistes calculen que d'aquí un parell d'anys, el 2020, el nombre de llars intel·ligents serà de 290 milions en els països on opera una empresa com Vodafone, que és un dels que està sent capdavanter en aquest tema.
Ostres.
290 milions d'hogars intel·ligents.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, és molt, això.
On t'anirem a parar?
Doncs mira, directament no haver d'anar al supermercat a fer la compra i que la nevera la faci per tu.
Ja ho veus, no?, que tot això és a la cabossa.
Això sí, és una cabossa, totalment. Imagina't, mira, segur que... L'altre dia ho comentava amb els companys de la ràdio. Heu vist aquest vídeo que circula per Facebook dels dos gossets robots que un li obre la porta a l'altre?
Sí.
Jo no sé si això em fa por o em fa gràcia.
A mi em fa una mica de iuiu, aquells dos animals.
Sí, no? Perquè són molt, molt simpàtics allà, venint corrent, tal, un l'obre la porta molt cortesment, no? Li cedeix el pas i passa a l'altre i li tanca la porta darrere seu i dius, ostres, tu... Però és que, i quan prenguin les seves decisions, si aquests dos bitxos estan programats
per això,
i fan tot el contrari.
Sí, sí, per això.
Imagina la nevera intel·ligent d'aquesta teva, que te demana, jo què sé, qualsevol cosa amb gluten i tu ets al·lèrgic. No?
No sé.
Sí, 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 escolta, perquè és que al final tot això depèn de codis de barres, d'etiquetes i de tags que de moment s'acaben introduint moltes vegades manualment també.
Sí, sí, sí. Doncs mira, en aquest sentit també una última cosa sobre la llar digital. Telefònica anuncia també en el mobile que aquesta tardor, propera tardor, inicialment a l'estat espanyol, introduirà un assistent virtual per la llar amb una pantalla tàctil.
Ah, mira. Bé. Doncs veurem com evoluciona.
I una mica en competència amb
sí, amb aquest de Google i el d'Amazon, no?
Amb Google, Amazon i tot això. Val.
Molt bé.
I bé, doncs també relacionat amb el mobile, doncs Xiaomi, que és una altra de les marques orientals, no?, de baix cost en telefonia mòbil, sí. Doncs ha obert una botiga física a Barcelona.
A Barcelona, eh?
Sí, a
Barcelona. I sabem on l'ha oberta?
Doncs l'adreça exactament, ara t'ho dic exactament.
Oh, la zona, vull dir, sé, no que no l'hagi obert allà al passeig de Gràcia al costat de la botiga Apple per tocar una mica la pena.
Home, doncs te diria que no, però t'ho diré exactament ara mateix.
A veure. Estàs buscant amb el teu mòbil Android, eh?
Estic buscant amb el meu... Per què saps que tinc un mòbil Android?
perquè ets un renegat d'Apple.
Sí. Com ho coneixes ja,
hem parlat 50 vegades.
Ostres, doncs no sé dir-te on ha obert la botiga.
És igual, home, qui es compra un mòbil Xiaomi? És que...
Ostres, doncs mira, qui no pot comprar-se un iPhone de 1.200 euros...
Que no se'l comprin res, home. És que sembla mentida.
Total, que el més important és que Barcelona té una botiga de Xiaomi i això ho ha anunciat doncs, una miqueta abans del Mobile World Congress. Ha sigut una obertura estratègica, no? de la marca de baix cost de telefonia mòbil.
Molt bé.
És una anècdota, en tot cas.
No, aviam les cues que s'hi fan per anar a comprar mòbils Xiaomi.
Home, no crec que sí. que irònic.
Bueno, va, fins la setmana que ve. Que és tard, i molt ploure.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Ens agrada també repassar totes aquelles últimes tendències que tenen lloc en l'àmbit tecnològic i digital, i ens agrada també repassar aquelles activitats que passen a casa nostra en l'àmbit cultural, lúdic i festiu.
L'agenda cultural de la setmana.
Amb en Pau Ponsetí, començant a Platja d'Aro, al Parc dels Estanys, on hi podeu veure l'exposició Escultures a cel obert. És una obra, és un muntatge de la Rosa Serra, Pau.
Seduïda per artistes com Curós, Clarà, Miquel Àngel o Henry Moore, les escultures de Rosa Serra es caracteritzen per la solidesa, rotunditat i simplicitat de les formes. La figura humana, sempre present en totes les seves creacions i tractada amb diferents materials com marbre, pedra, bronze, fibra de vidre o polièster, busquen uns acabats delicats i suaus. L'artista cerca el joc constant entre el buit i el ple amb figures que no desafien mai la gravetat. Fins i tot les postures més complicades sempre donen sensació d'estabilitat.
Al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí podreu trobar l'exposició Tempo, Movimiento o Pausa, de Laura Vergillos.
Laura Vergillos en aquesta exposició reflexiona sobre el concepte espai-temps. L'autora es pregunta quines són les conseqüències d'un moment, si un acte és determinat o no, si es produeix casualment o no, i també ens parla de sincronies, d'encreuaments i d'equilibris. A l'autora li agrada treballar amb materials i conceptes fràgils, volàtils i vibrants, com ara teles i robes, creant així instal·lacions minimalistes on el silenci i el buit formen part de la seva obra.
I tot això us ho expliquem avui, que és 27 de febrer del 2018, el mateix dia que... Com ens agrada aquesta banda sonora. És la banda sonora de Star Trek, i precisament sobre Star Trek, tal dia com avui, moria l'actor Leonard Nimoy, que era conegut pel seu paper de Capità Spock.
El guitarrista de Rolling Stones...
Ara sí, a veure, Capità Spock.
El 2015 ens va deixar als Estats Units aquest actor, director i poeta, que tot i protagonitzar moltes pel·lícules, sempre serà recordat per haver interpretat el personatge de Spock a les sèries i pel·lícules de la saga de Star Trek. La seva carrera ha estat vinculada al cinema de ciència-ficció i també va participar en sèries com La dimensió desconeguda o Els altres límits. El 2002 va anunciar que es retirava de la interpretació, però tot i això va participar en l'onzena pel·lícula de Star Trek, després que el seu director, J.J. Abrams, li sol·licités la seva presència.
No hi ha una bona banda sonora si no hi ha un final d'aquests rimbombants, un pom-pom-pom-pom. Star Trek, el Mr. Spock, que moria tal dia com avui.
El guitarrista de Rolling Stones estava tranquil·lament dormint a l'hotel Castillo Torontos de Harvard quan la policia muntada del Canadà va irrompre la seva habitació tal dia com avui de 1997 per efectuar un registre.
Estem parlant de Keith Richards, que tal dia com avui va ser detingut per possessió de drogues, Marc.
Van trobar-hi 22 grams d'heroïna, 5 grams de cocaïna i altre material il·legal, amb el qual va ser acusat de possessió i d'intent de tràfic de substàncies il·legals. Va haver de pagar una fiança de $25,000 i sotmetre's a un judici pel qual va ser declarat culpable.
Dels Rolling Stones per explicar-vos aquesta efemèride que tal dia com avui Keith Richards era detingut per possessió de drogues. I abans d'acabar el supermatí d'avui, tenim temps, com sempre, per fer un últim cop d'ull a les notícies de casa nostra amb Antoni i amb la Sílvia.
L'Ajuntament de Torroella i l'Associació Montgrí Comerç posen en marxa una campanya per conscienciar els vilatans de la importància del comerç local. Volen evitar que el comerç de proximitat acabi tancant progressivament com a conseqüència de les grans superfícies i el comerç en línia.
Castell Platja d'Aro dona llum verda al full de ruta per dinamitzar el comerç els propers 4 anys. El pla descriu mig centenar de propostes de millora. Un dels principals objectius és municipalitzar els carrers interiors de les galeries comercials.
Instal·laran llum al castell de Sant Esteve de Mar de la Fosca. El projecte permetrà dotar de subministrament elèctric el tram de camí de ronda que comprèn el castell de Sant Esteve de Mar i la Pineda d'en Gori.
El Baix Empordà s'endú gairebé 150.000 euros en ajuts al cultiu d'arròs i de proteics. Els distribueix el Departament d'Agricultura i estan finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia per ajudar sectors amb risc d'abandonament de la producció.
Palafrugell ho té tot a punt per la segona edició de la Jornada d'Oportunitats Laborals. Serà el 7 de març al Fraternal. S'hi han inscrit una quarantena d'empreses amb unes 300 vacants. Això és 70 ofertes més de feina que en la primera edició.
Torroella de Montgrí crearà dues places de caporal a la policia municipal. El consistori ha publicat les bases del concurs d'oposició per promoció interna. Són dues places en règim de funcionari en la policia local.
Analitzen al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona l'objecte de plom descobert als treballs d'excavació a Ullastret. El van trobar al fossat defensiu del jaciment del Puig de Sant Andreu. S'apunta que podria ser de caràcter cultural o religiós.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Anem també amb la previsió del temps, complicada previsió del temps per al dia d'avui, Martí Seguer.
Doncs sí, ens mantindrem amb temperatures força fredes entre 2 graus negatius de mínima i els 5 de màxima. Aquest matí hi haurà vent de tramuntana que bufarà amb intensitat i reforçarà la sensació de fred. A la tarda, la nuvolositat s'intensificarà i pot caure algun ruixat que pot ser en forma de neu a partir dels 200 metres. Puntualment pot nevar a nivell de mar. Quan hem de posar més atenció és la matinada de dimarts a dimecres, quan els ruixats seran intensos i les temperatures negatives. Per tant, tenim tots els factors perquè la nevada sigui una realitat.
Doncs us recordem que si us ve de gust i ens feu el favor, doncs si veieu neu o qualsevol cosa que se li assembli, l'etiqueteu i la retrateu a través de les xarxes amb l'etiqueta Neu Capital. Nosaltres tornarem demà a les 8 del matí, tot l'equip que fa possible aquest programa, a qui li agraïm fervorosament, igualment a vosaltres. Gràcies per fer-nos confiança. Com us deia, tornarem demà a partir de les 8 a Ràdio Capital, Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Bon dimarts!
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.